Ràdio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Seguim el magazín amb la gent del detall, l'espai que ens apropa propostes per als propers dies. La primera de les activitats l'anem a buscar a Moja, on fins aquest dijous es fa el Casal Lúdic de Setmana Santa, que ens explica des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Una de les propostes lúdiques i culturals que s'organitzen a Olèrdola al voltant dels dies festius de Setmana Santa és el Casal de Setmana Santa, que organitza l'Ateneu Mogenc Fem Poble. I conversem amb una de les integrants de la seva junta directiva, responsable d'aquest casal, l'Esther Noguer. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tot just quan portem un dia d'aquest casal de Setmana Santa, encara falta aquest dimarts, dimecres i dijous. Moltes coses, no?
Sí, bueno, és un casalet de 4 dies només, però sí, ens en queden 3 encara.
I si l'organitzeu és perquè ha anat funcionant aquests darrers anys. Sempre que heu organitzat una proposta d'aquest tipus, un casal aprofitant els dies festius de les escoles, sempre han respost les famílies.
Sí, la veritat és que sí. Vam començar el primer any, ja fa 8 anys, em sembla que el fem, i el primer va ser un de Nadal i va funcionar. Bueno, vam començar amb poquets nens, no sé si amb 12 o 13, però bueno, ja va estar bé. I a mesura d'aquí hem anat plantejant els dies, com, tal com dius, quan són, no són lectius d'escola, però que no són festius, que els pares treballen, llavors ens va molt bé doncs, per això, per tenir-los una estona col·locats o entretinguts mentre els pares treballen.
Quants infants han començat aquest dilluns i continuen aquest dimarts, dimecres i dijous al casal? Quantes inscripcions teniu?
En total han fet inscripció 51 persones, 51 nens. No vol dir que tots els dies tinguem 51 nens. Avui dimarts és el dia que més en tenim 48. Ahir vam ser 42 i demà i passat demà ja baixa una miqueta, 30 i pico, 36 o 34.
La seu al local nou de Moja.
Sí, la seu base és al local nou de Moja, però ens anem bellugant per tot Moja, com aquell qui diu. Vull dir, ahir vam estar a primera hora doncs, fent jocs de coneixença, un mural col·lectiu de benvinguda per conèixer-nos, perquè hi ha nens que és la primera vegada que venen, que no vol dir que siguin ni tres, n'hi ha de més grans, que també s'han incorporat ara, i després vam estar fent un joc de pistes doncs, per Moja.
I la resta de dies, aquest dimarts, dimecres i dijous, també ben carregada l'activitat, el calendari de propostes.
Sí, avui ara marxem d'excursió a Cabasill, tenim una excursió aquí i després ens combinarem, com que és un grup nombrós, ens partim i estarem uns quants jugant a la pista poliesportiva, jocs esportius, i els altres faran la visita i després farem a la inversa. I demà i passat demà també tenim activitats. Demà tenim una manualitat de Pasqua i també tenim un circuit per Moja, dels edificis de Moja, i el divendres acabem amb un taller de mones i la festa final.
El dijous, no?
Ai, el dijous, perdona, sí.
El que hem de dir que sempre manteniu aquest tret de difondre els valors patrimonials, l'entorn, la coneixença del poble i del bosc més proper, del medi natural més pròxim al poble de Moja, en aquest cas.
Sí, és un dels nostres pilars per entendre'ns, o sigui, a través d'això volem que els nens pues, coneguin el seu entorn més proper, no? I la manera de fer-ho pues, a través de gincames, i expliquem curiositats, de jocs, d'orientació, i és la manera que també coneixen el seu entorn més proper.
I especial, una nit també, qui desitgi d'aquesta inscripció, d'aquesta cinquantena de nois, noies, infants, també es podrà quedar un dia a dormir aquí al local nou.
Avui a la nit es queden, avui dimarts, tenim 33 nens apuntats per passar la nit amb nosaltres. Sí, avui marxaran ara al migdia cap a casa a la 1 i després a les 7 de la tarda tornen a venir i ens els quedem fins demà.
I què fan?
Bueno, tenim preparada doncs, una gincama de nit, jocs de nit, també els agrada molt, que sempre ens ho demanen, una desfilada de pijames, que també és una cosa, bueno, fem diverses activitats, fem alguna activitat prèvia, després sopem tots junts, i després de sopar doncs, fem algun joc més, un joc de nit, i després ja jocs relaxants per encarar la nit i dormir tots una estoneta.
Hem de dir que segurament el gruix de la inscripció són nens, infants del poble de Moja, però també hi ha d'altres municipis.
Sí, bueno, n'hi ha d'Olèrdola en general, en tenim de tots els nuclis, per entendre'ns. Tenim gent de Sant Miquel, tenim gent de Dalmar, de Sant Pere em sembla que també n'hi ha alguna, i després tenim alguns que no són d'aquí o tenen els avis en aquí i de Vilafranca també. Bàsicament és gent relacionada amb Moja, o venen a l'escola al Circell o viuen per aquí al voltant.
Un altre tret que marca les activitats lúdiques, que sembla una heroïcitat, una excepcionalitat mantenir-ho, però que proposta rere proposta ho aconseguiu mantenir, és que l'equip de monitores és format per persones això vinculades també al poble de Moja i formades també per cursos de monitor en bona part que convoqueu des de l'Ateneu.
Sí, sí, la veritat és que bueno, és un dels trets que moltes de les nenes que han de monitores han començat com a nenes al casal, les primeres edicions, són gent que sempre han participat en balls populars, en coses d'iniciatives d'aquí, han fet el curs de monitores per l'Ateneu, la gran majoria, i llavors pues, també és la manera que també després pues, treballen.
I això els hi dona un valor afegit a aquesta activitat, no? Perquè entenem que no és el mateix que una persona doncs, estigui al capdavant d'un grup d'infants que conegui el poble que no tingui tant coneixement directe de l'entorn on es fa el casal.
Home, jo crec que i amb elles se'ls nota molt, no? Que ho viuen des de dintre, que ho han viscut i que és una manera que contagien a la resta dels nens que venen i ven.
I també és una excepcionalitat que un poble com Moja doncs, faci una activitat lúdica d'aquest tipus 4 dies ara, també per Nadal, no pareu, i això també demostra, és un bon termòmetre per comprovar la vitalitat de l'entitat. L'Ateneu diversifica les seves propostes i en aquesta vessant lúdica adreçada als infants doncs, teniu propostes ben arrelades. El secret on està?
No ho sé, el secret no sé on està, però la veritat és que ens funciona. Jo crec que el secret del casal, vull dir, és que al final és un espai molt proper, molt familiar, molt de nosaltres, no? I això pues, també és un espai lúdic molt relaxat, tot i que no parem, però també és com que els hi deixem molt al seu espai, que juguin a estones lliures, després fem coses dirigides, vull dir, no sé, jo crec que aquest ambient que es crea tan familiar i tan entre tots som com una família, pues, jo crec que això és l'èxit d'aquest casal.
Les edats compreses entre els 3-4 anys fins als 12-13?
I més, 16.
Sí? 16
anys
també.
Aquest any en tenim de més grandetes, sí, tenim unes 3 o 4 de l'ESO ja, però vull dir, sí, el gran gruix són els petits.
I moltes inscripcions que repeteixen perquè estan satisfets i satisfetes?
Sí, sí, la gran majoria són repetidors i d'altres que no han pogut venir perquè marxen de vacances o el que sigui, i sé que n'hi ha alguns que estan enfadats amb els pares perquè els han fet marxar de vacances i ells volien venir al casal, però sí, tenim de totes les edats i la gran majoria repeteixen.
Un casal, doncs això, insistim, que ha començat aquest dilluns, aquest dimarts continua, també dimecres i dijous amb aquesta novetat o aquest afegit de passar la nit aquest dimarts. Aprofitem que conversem amb una de les integrants de la Junta de l'Ateneu Mogent perquè ens pugui explicar altres coses que esteu preparant, en concret una festa, una festassa pel desè aniversari.
Bueno, sí, 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 hem començat, bueno, fa dies que estem treballant i enguany fem 10 anys a l'Ateneu Mogent, fem el desè aniversari, vam pensar que ho havíem de festejar d'alguna manera, no? I que millor que amb tota la gent, amb els socis i amb tothom que no sigui socis també, vull dir, és una festa oberta a tothom, i la tenim plantejada per mitjans de maig. Pel 15 de maig és un divendres, començarem amb un tast especial desè aniversari amb les noies de Caram Caram, que ens estan muntant 10 mossegades, una per cada any de l'Ateneu, maridades amb 4 vins. I després el dissabte no farem res i el diumenge tenim una jornada més sencera, començarem, al principi fem a la pista poliesportiva, si tot va bé, si fa bon temps, i hi haurà una miqueta d'exposició d'aquests 10 anys de l'Ateneu, després seguirem amb un concert vermut a càrrec dels grallers de l'Ateneu. Després farem un dinar de germanor, tothom qui vulgui, bueno, es vendran els tiquets i així, però saps, preus molt populars. I després de dinar tindrem un espectacle de cabaret de pagès amb la Esperanceta de Càssia.
Un bon programa, tancat, amb alguna variació potser que es pot acabar incorporant de darrera hora.
Bueno, potser podem anar incorporant alguna sorpreseta més, alguna coseta, però més el gros és això, per entendre's. Després acabarem de pinzellar, però sí, la idea és aquesta.
Una activitat que s'adreça especialment als socis i sòcies, però oberta a tothom.
Sí, sí, o sigui, pot venir tothom qui vulgui, de moment, bueno, els socis, evidentment, tothom qui vulgui, però si algun soci també vol venir, també, de fet, l'únic que s'haurà de fer inscripció prèvia serà o el tast, evidentment, perquè va per places limitades, però si no també el dinar és l'únic que s'hauran de comprar els tiquets a part, però si algú vol venir al concert vermut i després vol marxar i vol venir després a la tarda a l'espectacle, doncs també ho podrà fer perquè serà gratuït per tothom.
Encara queden dies, estem parlant del mes de maig.
Sí, el mes de maig, sí, encara ens queda un mes i mig.
De moment ha de passar aquest casal de Setmana Santa i potser anar creixent la xifra de socis, estem per sobre dels 200 socis i sòcies.
Sí, sí, ara mateix no, o sigui, em sembla que anem pel 272,
272?
Jo diria que sí, si no m'equivoco. Que no vol dir que tots siguin actius, no? Perquè hi ha hagut socis que hi ha, però bueno, calculem que són actius una trentena menys, uns 240 o així sí que són socis actius ja.
Doncs com a mínim segurament aquestes persones molt interessades en viure aquest desè aniversari, insistim, el mes de maig, el que més de prop ens toca és aquesta vivència del casal que està funcionant molt bé, no?
Sí, no, la veritat és que estan contents, ahir van anar superbé i nens que havien fet inscripció per un sol dia només per veure com anava, que era el primer cop, i ens he dit que avui tornaven, vull dir que bé.
Doncs deixem amb aquest bon regust de boca Esther Nové, membre de la Junta del Casal de l'Ateneu Mogenc Fem Poble. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
La segona recomanació de l'agenda al detall ens porta cap a Sant Sadurní, on la setmana vinent inauguraran la 15a edició de la Bienal d'Art Local de Mostra. En té tots els detalls el Miquel Cuenca.
Doncs bé, Sílvia, com comentaves, aquest mes d'abril, concretament des del dia 7, o sigui dimarts que ve fins al 30 d'abril, ja encaran aquesta recta final de mes, doncs tindrem a la capella de l'Índex la 15a edició del de Mostra, la Bienal d'Art Local, que, com comentava, arriba a la seva 15a edició. Per conèixer tots els detalls sobre aquesta exposició, nosaltres tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní la Marta Castellví, la regidora de Cultura de l'Ajuntament. Bon dia.
Hola, bon dia.
Comentava, més la 15a edició, però sí, l'última va ser el 2024.
És una bienal que, com diu el nom, doncs es celebra cada dos anys. L'última va ser el 2024 i l'anterior va ser el 22. Sempre s'ha anat celebrant aquests anys que toca, excepte el 2020, que per qüestions doncs, evidents va ser impossible de tirar endavant, però sí que cada dos anys doncs, aquí a Sant Sadurní organitzem aquesta exposició col·lectiva.
Com que és cada dos anys, si comptem 15a edició, ho hem de multiplicar per dos, per tant, són 30 anys que podríem dir que està present cada dos anys de forma bienal aquesta exposició. Per tant, podríem ja estar parlant d'una activitat, d'una jornada ja consolidada al municipi. Què representa per Sant Sadurní aquesta Bienal d'Art?
Home, poder comptar amb una iniciativa tan consolidada crec que és molt positiu, sobretot perquè és un projecte que no està pensat estrictament per a artistes amateurs, al final està obert a tot tipus d'artistes, però sí que és veritat que molta gent que participa de la Bienal és gent que normalment no acostumen a exposar, són gent que participa, no?, amb tallers de pintura o que són aficionats a la fotografia, o que fan puntes de coixí o que fan ceràmica i que normalment no acostumen, no, a ensenyar tan públicament el que fan. I crec que és molt important que es pugui comptar amb una iniciativa així, que la gent pugui exposar la feina que fa, perquè darrere de cada peça, no, hi ha molta feina i molt d'esforç i molta passió i molta dedicació, i crec que és important, no, que puguem ensenyar el que la gent de Sant Sadurní sap fer. Crec que és molt interessant. També és molt difícil perquè, com que participa molta gent, només podem exposar una obra de cada artista, i jo entenc que és difícil escollir només una obra, però crec que és un projecte molt xulo, que la gent l'espera ja cada dos anys i que, sobretot el dia de la inauguració, és molt bonic, no?, poder veure el que s'ha fet i sobretot compartir-ho amb els creadors i les creadores.
Ara que has tret el dia de la inauguració, tenia preparada una pregunta respecte a aquest fet, és quines expectatives hi ha pel dia 7 d'abril?
Pues que s'ompli la capella. Al final és el dia que va més bé per conèixer l'exposició, conèixer-la en el sentit de que els artistes també, no, la poden explicar, cadascú la seva peça. És una mica com el tret de sortida i el punt de trobada, no?, d'aquesta exposició, i és bonic també poder compartir amb els artistes doncs les seves impressions, no?, i que evidentment és una exposició que es pot visitar durant tot el mes d'abril fins al dia 30, però sí que jo sempre animo tothom a que vingui el dia de la inauguració, perquè és el dia que més sentit té i que poder tenir una conversa, no?, amb els artistes, que en aquest cas són més de 70, no sé si vindran tots, però trobo que és interessant.
Una setantena d'expositors i expositores. Hi ha alguna temàtica concreta o fil conductor? O és una exposició d'obres lliure, que cadascú exposa el que vol independentment de temàtica?
Sí. Sí que a l'hora de muntar l'exposició s'intenta tenir en compte, no?, les disciplines i una mica els estils.
Estan perquè... dividides per disciplines.
Perquè tot tingui una mica de sentit, però clar, cada obra és única, que també és una mica la gràcia, cada obra és una mirada diferent, és una interpretació diferent del món i també és el que fa molt peculiar el de mostra, no?, que hi ha de tot. Hi ha majoritàriament pintura, però també hi ha molt d'art textil, hi ha fotografia, hi ha joieria, hi ha escriptura creativa, estic pensant de memòria, hi ha ceràmica, hi ha puntes de coixí, hi ha de tot.
Hi ha un nombre reeixit d'obres, en tant que hi ha molts artistes, déu-n'hi-do, per Sant Sadurní, que és un municipi petit, gran, si ho comparem en el conjunt de la comarca, però no deixa de ser una vila, però una setantena d'artistes que vulguin exposar en una jornada, concretament i específicament, d'art local, està bastant bé.
Bueno, jo crec que la gent de Sant Sadurní és gent inquieta. És gent que fa, al llarg de l'any fan moltes coses i de fet, el perfil del de mostra és molt així. Sí que hi ha gent jove, gent que està estudiant, gent que s'ha format en el món de l'art, però també, com deia, hi ha molta gent que ho fa per afició, que no s'hi dedica, però que tenen molt de talent i dediquen molt de temps al llarg de l'any a formar-se i a perfeccionar-se. I de veritat que hi ha obres molt, molt xules i que valen molt la pena, la veritat.
A partir d'aquí heu tingut, a nivell d'inscripcions, molta més gent de la que es pot ocupar l'espai o heu pogut integrar a tota la gent que s'ha volgut inscriure?
Mira, jo diria que la setantena és el nombre més adient. A l'anterior diria, estic parlant de memòria, però crec que va ser més gent i sí que és veritat que, clar, l'espai és el que és. Algun any hem crescut més cap a la sala annexa de baix de l'índex i això, però no és l'ideal. L'ideal és que estigui tothom al mateix lloc i que a la vegada les obres també respirin una mica entre elles.
Perquè a nivell de l'exposició hi han pensats algunes activitats complementàries o és exposició única? El que sí que hi ha serien visites amb horari concret, no?
Sí. Aquí posem un vigilant perquè pugui anar més enllà, no?, del que és l'horari de l'índex i que durant tot el mes doncs, es pugui visitar l'exposició. Intentem buscar un horari doncs, que sigui flexible i que s'adapti una mica als horaris de la gent, però no, podria ser també una bona proposta, fer-hi activitats al voltant. De moment no, de moment és l'exposició i com deia això, no? Sí que el dia de la inauguració és el dia per poder conversar amb els artistes.
Arribant a la recta final d'aquesta entrevista, a mi m'agradaria aprofitar aquest darrer espai per aprofundir més en l'exposició. Abans m'has comentat que és una biennal peculiar, no? Diferent potser a altres exposicions d'un àmbit més general. En aquest cas s'aprofundeix en l'art local. Quins aspectes destacaries del de mostra que la fan diferents a altres mostres?
Primer, el segell sadorninenc. Això d'entrada. També t'he de dir que a vegades hi ha gent que no viuen a Sant Sadurní, però que fan vida aquí i participen d'activitats aquí i, evidentment, doncs, també se'ls integra i se'ls convida a formar-ne part. També, clar, jo el que destacaria és que és un projecte viu i obert, és a dir, no hi ha massa... No posem masses condicionants a l'hora de poder participar, no? No t'has de regir amb una disciplina concreta ni res de tot això. Això fa que sigui una exposició pues, com molt eclèctica, no? I que potser segons qui, no, li sorprendria veure el que fem aquí, però jo sincerament considero que és la gràcia que tothom que té talent i té cabuda i que de fet la gent s'hi suma, perquè vull dir, a vegades quan no els avisem també ens diuen ei, que quan ve el demostra que no ens esteu dient res. I sobretot això, que la gent s'ho faci seu, crec que ha sigut una mica la gràcia de tot plegat.
Les obres fa dies que s'estan ja exposant per la preparació.
Sí, s'està fent el muntatge.
Tenim la sort que la ràdio està justament
a prop
de la capella. M'has comentat que hi ha segells sadurninencs, que això també es veu a les obres, entenc?
Sí, clar, o sigui que totes les obres són fetes per gent d'aquí i a vegades també, no?, a nivell de paisatge, quan estem parlant de pintures o de la temàtica, no?, o l'estil, n'hi ha algunes que sí que respira molt el que és territori sadurninenc.
Doncs nosaltres que hem escoltat a la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Marta Castellví, parlant-nos d'aquesta Bienal d'Art Local d'aquest 2026, la demostra que estarà disponible, recordem, a la Capella de l'Índex del 7 al 30 d'abril. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Amb Tatu de Loren ens encaminem cap a 11:15. Tenim cita amb l'actualitat, ens posem al dia del que passa a les nostres comarques i seguim amb les càpsules d'il·lusió de la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages. This is not the end. It will come a day. We will find a way. Violins playing in the
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit presenta la 27a edició de La Passió. Serà el dissabte 4 i el diumenge 5 d'abril a les 6 de la tarda. Cunit acollirà un any més la representació de La Passió, que enguany arriba a la seva 27a edició de la mà de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. L'esdeveniment tindrà lloc els dies 4 i 5 d'abril a les 6 de la tarda a l'església de Sant Cristòfol. Aquesta tradicional representació, que recrea els últims moments de la vida de Jesucrist, compta amb la participació de nombrosos actors i actrius locals, consolidant-se com una cita cultural destacada del municipi. L'entrada és amb donatiu de 5 euros i l'aforament és limitat. La recollida d'entrades es farà el dimecres 1 d'abril a les 6 de la tarda a la mateixa església. L'activitat compta amb el suport de diverses entitats locals i institucions, reforçant així el teixit cultural i associatiu de Cunit. Torrelavit ofereix una nova oportunitat per endinsar-se en el seu passat i patrimoni amb una visita guiada pels seus carrers, una proposta ideal per gaudir durant les vacances de Setmana Santa. L'activitat proposa un recorregut pel carrer Major fins a l'església de Sant Marçal, on els participants podran conèixer anècdotes, curiositats i racons amb encant del municipi. Es tracta d'una experiència pensada per apropar la història local d'una manera propera, amena i accessible per a tots els públics. La visita tindrà lloc el 4 d'abril a les 12 del migdia, en punt de trobada al Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit. El preu és de 4 euros per al públic en general i de 3 euros per als membres del Club Xàtic. Amb aquesta iniciativa, el municipi es posiciona com una opció atractiva per a aquelles persones que busquen activitats culturals i de proximitat durant la Setmana Santa, combinant patrimoni, passeig i descoberta en un entorn únic. Les reserves es poden fer a través del correu electrònic turisme.aigua@torrelavit.cat i es pot trobar més informació al web municipal. El 22è dia del geganter omple els carrers de Vilafranca amb la incorporació de 3 persones noves al grup. Vilafranca vivia diumenge al matí la 22a edició del Dia del Geganter amb els gegants de Terrassa com a colla convidada i també hi eren presents els gegants petits de Vilafranca. L'esdeveniment començava a les 10 amb la plantada dels gegants a la plaça Penedès i a les 12 arrencava la cercavila pels carrers del centre. Des dels gegants de Vilafranca es mostraven molt contents perquè han entrat 3 persones noves al grup. Un cop arribada la cercavila a la plaça de la Vila, es van fer balls de lluïment amb les colles participants. I acabem parlant-vos del cicle de xerrades al Casal d'Avis de Sant Pere Molanta aquest mes d'abril. El Casal d'Avis del Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta acollirà durant el mes d'abril diverses activitats adreçades a la gent gran del municipi. Aquestes propostes tenen com a objectiu oferir espais de trobada, informació i aprenentatge sobre aspectes importants del dia a dia, com el benestar emocional, la seguretat i la salut física. La primera activitat tindrà lloc dimecres vinent a 11:45 amb la sessió Aprèn a relaxar-te, a càrrec del Servei de Teleassistència. El dimecres 22 d'abril, també a 11:45, es farà una xerrada amb els Mossos d'Esquadra centrada en la prevenció de robatoris. Finalment, el divendres 24 d'abril, a les 6 de la tarda, tindrà lloc la xerrada Exercici terapèutic aplicat al dolor, a càrrec de la fisioterapeuta Thais Camps.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Sempre a les acaballes de mes tenim una cita, una trobada il·lusionant amb la Bernadet Hortal de la Biblioteca Torres i Bages, que ens porta aquestes càpsules d'il·lusió. Bon dia, Bernadet.
Hola, molt bon dia.
Unes càpsules que són sempre una tria, una selecció de llibres, de propostes per anar a buscar a la biblioteca i compartir, llegir sobretot, i després un cop d'ull a la programació del mes següent, a les activitats.
Sí, sempre són una tria de llibres al voltant d'un tema, En aquest cas, inspirant-me en l'activitat del Vilapensa, que aquest any tracta sobre repensar la feina, m'he inspirat en un tema que és el temps, com ens organitzem el temps. I aleshores, a partir d'aquest tema que he seleccionat, doncs, he fet una tria de llibres que us comentaré alguns.
Abans de proposar lectures, vols arrencar poèticament amb una cita?
Sí, amb un fragment d'una poesia del Miquel Martí Pol. Us el llegeixo. I sobretot, no oblidis que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat viure, no un altre. I no en desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part com tothom en la lluita. Car en el teu lloc només tu pots omplir-lo. Bé, és que el Miquel Martí Pol sempre és tan bonic.
Sí, és que costa dir-hi res
sí,
més, eh?
Sí.
Quina força,
sí.
Aquest petit poema. Doncs avui propostes per llegir, per compartir al voltant del temps, de l'oci, de la feina, el treball.
Sí.
De fet, el Vilapensa sí. Reflexionarà del 13 al 19 d'abril sobre el treball, d'alguna forma repensarà aquest treball. I tu sí. Amplies una mica, mires.
Sí. Començo amb un que, de Jaume Soler i Maria Mercè Conangle, que es titula Donar temps a la vida, l'art de viure en plenitud, amb textos, pensaments i 123 exercicis per aprendre'ns millor. En Jaume Soler i la Mercè Conangle són persones conegudes en l'àrea de la psicologia i el creixement personal i la gestió emocional i han creat un model d'ecologia emocional. Aquest llibre, doncs, després d'anys de treball dins del camp del creixement personal, els autors han volgut prendre el temps com a pretext per plantejar diferents temes, com per exemple la vida i la recerca individual del sentit. I aleshores ajunta dos variables, el temps i l'impacte en l'evolució de les persones.
I em crida l'atenció que inclou un centenar d'exercicis,
sí,
fins i tot.
Sí, sí, és teòric i pràctic per cadascú fer aquests exercicis. Després hi ha un altre llibre titulat Reconquista tu tiempo, vivimos con el reloj equivocado y nos estamos destruyendo, un manifiesto. El llibre qüestiona el culte a la feina que impera a Occident i que s'anomena workaholisme i que vincula l'ansietat que produeix la falta constant de temps. I com a contrapunt planteja la cultura de l'oci, la creació d'espais públics i l'exploració d'altres temporalitats.
És de Jenny Odell.
Sí. Després, un altre que es titula Descansa, produce más trabajando menos. L'autor, que és un famós consultor de Silicon Valley, explica com podem ser més exitosos en totes les àrees de la nostra vida si descansem millor. Treballar millor no significa treballar més, sinó de forma més productiva i descansant millor. Després també hi ha un altre de César Piqueras, que es titula El método mapa de productivitat personal. La solució definitiva a tus problemes de tiempo. Aquest mètode proposa una visió pràctica integral perquè una persona pugui arribar a aconseguir més resultats i més benestar personal. Avui que les persones estem compromeses amb la feina i que la idea de ser millors a les nostres vides, ens trobem grans problemes per gestionar el temps i ser productius. I aquest mètode que planteja doncs, és enfocat cap a aquest aspecte.
Si funciona, és la quadratura del cercle.
Sí, sí. Després de James Suthman, Trabajo, una historia como empleamos nuestro tiempo. El treball ens defineix, determina els nostres estatus i determina com passem la major part del nostre temps. I l'autor explica la història del treball des dels inicis fins al present, que està més automatitzat. I és amb un enfoc multidisciplinari, combina investigacions antropològiques, arqueològiques, evolutives, fisiològiques i econòmiques, i demostra que hem evolucionat per trobar significat i propòsit a la feina. I que els nostres avantpassats mai havien dedicat tant temps ni el situaven al centre de l'existència. Després del Carl Honoré, porto dos llibres, un que es diu Elogio de la lentitud, un movimiento mundial desafía el culto a la velocidad. En aquest món en què vivim, que les decisions s'han de prendre de manera ràpida, fa falta un espai de reflexió i de pausa, que cada vegada n'hi ha menys. I l'autor proposa els ingredients necessaris per evitar aquesta acceleració sense reflexió. I aleshores examina totes les variables i presenta unes solucions. Prendre's la vida amb més lentitud. i el segon llibre, que també és d'ell, La lentitud como método, cómo ser eficaz y vivir mejor en el mundo veloz. També ressalta que vivim en l'era de la velocitat, que ens esforcem a ser eficients i ràpids, però l'obra planteja que aquesta relació que acaba més depenent del temps i les dificultats que ens planteja. I aleshores, la seva filosofia de la lentitud es planteja com amb una base que és l'equilibri. Aleshores diu que com més, si anem amb lentitud, doncs podem tenir més equilibri. I aleshores que les persones descobreixen l'energia i eficiència justament anant i fent les coses més a poc.
Alguns d'aquests llibres són de la lleixa d'autoajuda o no la teniu catalogada així?
No, estan amb els de psicologia.
Psicologia.
Sí.
Tens més propostes, eh?
Sí. Un que es diu El trabajo nos está matando, a través d'exemples de casos reals de tot el món que es posa la veritat sobre el món modern, que el treball està matant a la gent i que no es fa res per evitar-ho. I ofereix solucions pràctiques per millorar el benestar en el lloc de treball perquè sigui més humà i més saludable. Aleshores, bueno, la llista és llarga, com cada mes estaran exposats els llibres a la biblioteca i es podran agafar en préstec, que és que l'objectiu final és aquest, que els llibres surtin de les prestatges i que vagin a casa les persones en préstec.
Hi ha alguns títols que fan gràcia, que vull compartir. El método grip, com la malaltia.
Sí.
El arte de trabajar mejor y ocuparse de lo importante.
Sí.
O de la Gemma Rossell, el repte, dos punts, el mètode d'una mare de 5 fills per gestionar amb èxit la teva vida.
Sí.
Algú es pot sentir al·ludit aquí.
Sí, això és un problema que pateixen moltes persones.
Sí, moltes mares de família. Sí. José Luis Trechera, La sabiduría de la tortuga, sin prisa, sí, pero sin pausa. Sí. Són enginyosos, eh? Tota aquesta gent que escriu d'aquestes qüestions.
També vinculat una mica amb els del Carlo Noré, no? De treballar amb lentitud.
Sí, sí, sí. Aquest és molt literal, eh? Trabajos de mierda, sí. David Graeber, una teoria. O aquest potser et crida l'atenció. ¿Cómo disfrutar en el trabajo? 30 maneras de apasionarte con tu trabajo.
Sí.
Mira, encara ressonen ecos del 8M i fas una proposta també d'Aurelia Schneider, La carga mental de las mujeres, punts suspensius, i la de los hombres, com detectar-la per a prevenir el burnout.
Sí, són uns quants que parlen també de com compaginar la vida personal i la vida laboral. Per exemple, diu antagonismos entre la vida laboral i la vida personal. Indagació sobre algunes pràctiques de conciliació en Espanya, França i Portugal. Després també hi ha la doble jornada, famílies treballadores i la revolució en el hogar. És que, clar, és la dificultat, no? Després hi ha la piràmide hueca, conciliació de la vida professional i personal.
I aquest de la Laura Baena, jo no renuncio, dos punts, mi història de, entre parèntesis, sí, no, tanca parèntesis, conciliació, sí, perquè al final és una mica així, eh?
Sí, sí.
També has mirat les lleixes de la sala infantil per poder fer algunes propostes.
Sí, al voltant del temps n'hi ha uns quants, un que es titula ¿Cómo se mide el tiempo? Després un altre, el llibre del temps, el temps que passa, el reloj y el tiempo, i com es mesura el temps. Tots ells són, com que són llibres infantils, doncs amb moltes il·lustracions i atractius de veure.
I el segon capítol, la segona pàgina d'aquestes càpsules d'il·lusió són per presentar les activitats, en aquest cas del mes d'abril, que estem a punt d'estrenar, tot i que comencem més que amb una activitat, amb una proposta, amb una novetat que feu a la Torres i Bages, amplia oferta.
Sí, és una oferta que ja fa temps que hi ha biblioteques que ho tenen, és un servei nou, que és que deixem jocs de taula en préstec. Ja, bueno, s'ha començat amb una tria bastant, bueno, jocs molt interessants, i aleshores els tenim al primer pis, a sota l'escala. Allà hem posat unes estanteries perquè hi hagin els jocs de taula que es puguin agafar en préstec. Cada vegada es pot agafar un joc de taula, també es poden tenir un mes com els llibres, igual, i bueno, cadascú es pot triar, veurà que l'oferta és molt variada i que n'hi ha per diferents, per més gent, per menys gent, per diferents edats, però que han estat molt ben triats, que ha fet la tria la Mireia. A part, també vam obrir la
possibilitat... Recordo que vau fer una crida, no?, abans de Nadal. Vau fer una crida demanant jocs de taula en bon estat.
Sí, sí, la gent ens en va portar bastant. I a part dels que ens van oferir la gent, doncs, els llibres que vam comprar, els jocs que vam comprar.
I en total, doncs, teniu un bon fons per arrencar?
Comencem amb uns 70 jocs.
Està molt bé.
Sí, sí, déu-n'hi-do. I, a més, amb la intenció de que vagin creixent. La particularitat és que s'han d'agafar a la biblioteca i s'han de tornar a la mateixa biblioteca, no es poden tornar a una altra biblioteca, i que tampoc no es poden tornar en la bústia de retorn. S'han de tornar a la biblioteca mateix.
Quin espai heu trobat a la biblioteca per dipositar-los?
Bueno, igual que el préstec dels llibres, el mateix funcionament.
No, però dic on estan ubicats.
Ah, el primer pis sota l'escala.
I esteu fent campanya aquests dies per donar a conèixer aquesta novetat,
sí,
amb un lema que són les regles del joc,
sí,
oi?
Sí, perquè, bueno, per explicar que es pot agafar un joc per carnet, que el préstec dura 30 dies, igual que els llibres, que es demana que no es tornin a altres biblioteques, sinó ni cap bibliu, sinó a la mateixa biblioteca nostra, que no es poden reservar i que, clar, que la gent els tracti amb cura, de la mateixa manera que demanem que es tractin amb cura els llibres. I que si es detecta que falta alguna peça, doncs que se'ns avisi, perquè així es podrà solventar.
És el futur de les biblioteques? Passa per buscar noves línies de connexió amb,
sí,
el públic?
Sí, bueno, les biblioteques sempre han estat oberts a fer ofertes noves i noves idees, i ara últimament, a més, és que els jocs cada vegada tenen més èxit entre la gent. I és una manera de passar el temps molt agradable, bueno, fent... Bueno, és una bona manera de sociabilitzar també, estar en un grup de persones.
De fet, havíeu estat col·laborant durant força temps amb Tesseracto,
sí,
i fèieu,
sí,
propostes perquè la gent vingués a la biblioteca a jugar.
Sí.
És un filó que ja havíeu,
sí,
obert pel vostre,
sí, sí,
compte.
I de fet, els hi hem d'agrair que ens van fer un donatiu molt important de jocs, els de Tesseracto. I bueno, aprofito per agrair-los-hi, perquè a més eren jocs molt, molt interessants i molt bonics.
Va ser una col·laboració productiva.
Sí, sí, sí.
Aquesta és la novetat, aquest fons de 70 jocs que es poden agafar a la Torres i Bages, que també entren en el préstec. I quan activitats més tradicionals, més convencionals,
sí,
què passarà aquest abril a la Torres i Bages?
El dijous 16 d'abril a les 5 de la tarda, una activitat que es titula Bibliotecaris a cavall per senders agrestos. En aquest cas, es parla d'una al voltant del 1930, a la zona dels Apalatxes, als Estats Units, hi havia unes dones que anaven a portar a les cases escampades, portaven llibres, però inclús portaven notícies i medicaments, i escampades per les cases que estaven escampades per les valls. I eren camins agrestes, que a més a la primavera estaven plens de fang o a l'hivern plens de neu. I qui ens ho explicarà serà la Rosa Rius Gatell, que ella és professora honorífica de la Universitat de Barcelona i integrant del Seminari de Filosofia i Gènere de la mateixa universitat. I és una investigadora i que els seus eixos són la filosofia del Renaixement i el pensament de les dones de diferents períodes de la història.
És una activitat que s'inscriu dins el Vilapensa.
Sí, igual que la següent, que també és una activitat dintre del Vilapensa, però en aquest cas per públic a partir de 6 anys. És un espectacle de titelles que es titula Petita Momo, que anirà a càrrec de la titellaire Lídia Clua. Serà el dissabte 18 d'abril a les 12 del migdia i que és un espectacle de titelles basat en la història del Momo, del Michael Ende, que és una obra que tracta sobre una nena que, bueno, resulta que té uns amics i que apareixen uns homes grisos que ho trastoquen tot perquè aleshores es queden amb el temps de les persones i aleshores ella, per solucionar, veu que la gent s'està quedant sense temps i... Doncs, amb l'ajuda de la tortuga, doncs, fa front a aquests homes grisos. I bueno, el que serà bonic és que serà amb titelles. Després també tindrem una hora del conte que es titula El drac sorollós a càrrec de l'Aida Puig. L'Aida Puig ja ha vingut alguna vegada a la biblioteca i ho fa molt bé, sempre ens agrada molt i totes les famílies surten molt contentes. Aquesta activitat serà el dimarts 21 d'abril a 6:15 de la tarda. És per infants entre 0 i 4 anys. La història tracta del drac Roquetes, que ronca molt fort i que no deixa dormir la gent. I aleshores estan una mica desesperats, i aleshores, però el drac no, bueno, només fa que treure foc per la boca i han de demanar ajuda al cavaller Sant Jordi perquè li faci pessigolles al nas i bueno, hauran de venir per veure com acaba la història.
És pels més petits?
Sí, del 0 a 4 anys. En aquest cas s'ha de fer inscripció prèvia i les inscripcions començaran a partir del dia 1 d'abril.
Aquest dimecres, doncs, ja podeu.
Sí. Després també una activitat, en aquest cas, a partir de 7 anys, el cançoner tradicional, que serà un taller de cançons tradicionals a càrrec de Noemí Martínez, que és cantant i mestra també, i ella l'activitat la farà el dimarts 28 d'abril a 6:15 de la tarda, que basada en cançons tradicionals, que són un recurs que combina la llengua, la cultura i la música, i que aleshores permeten treballar habilitats lingüístiques de manera divertida i sobretot que reforcen la identitat cultural d'aquí de Catalunya i la memòria. I també ajuden a fomentar l'escolta activa. Aquesta activitat, també com que és un taller, fa falta que hi hagi inscripcions prèvies i que serà a partir del dia 1 d'abril, que serà molt bonica.
I tens una última proposta?
Sí.
Especial.
Sí, es diu Préstec de llibres, cites cegues.
I què proposeu?
Això durant la setmana de Sant Jordi
sí.
Es podran agafar llibres en préstec, però que estaran embolicats i seran una sorpresa. O sigui que podràs agafar llibres sense saber quin llibre és i et trobaràs amb una sorpresa a veure què t'ha tocat. I, bueno, al millor ens cauen a les mans llibres que no els hauríem agafat mai i ens sorprenen.
Amb cap pista?
Sí, hi haurà alguna petita
pista. Alguna petita pista?
Sí, una mica, per saber una mica de què va.
I buscareu un espai per dipositar aquests llibres
sí.
O els haurem d'anar buscant també com una gincama entre les lleixes?
No, estaran a baix al taulell de préstec.
És la primera vegada que feu una iniciativa així, a
bé,
cegues?
Per la pandèmia es va fer alguna cosa similar, però estava adreçat als infants, que es preparaven unes bosses sense que sapiguessin de què anava. Però per adults, bé, em sembla que també s'havia fet fa temps. Això ja fa més temps.
Per tant, aquest Sant Jordi la biblioteca no surt al carrer. Ens no. Proposeu que entrem i ens deixem seduir per aquesta proposta cegues, eh?
Sí. Jo crec que serà és una proposta divertida.
I deies que estaran tapats, embolicats
sí,
d'alguna manera.
Sí, estaran embolicats.
Embolicats, quan arribem a casa els desemboliquem.
Això mateix.
I descobrim...
O qui no pugui arribar a casa i ho pot...
Allà a la biblioteca mateix.
Sí, així per saber què li ha tocat.
És simpàtica, la iniciativa.
Sí,
tota
sí.
La setmana, eh? No només...
Tota la setmana
sembla que
acau
amb dijous, Sant Jordi. Al llarg de tota la setmana.
Al llarg de tota la setmana, sí.
Bernadet, amb l'estrena de la primavera, no sé si afluixa l'afluència, perquè hi ha ganes de sol, de lleure, les tardes s'allarguen, o continueu
continua
amb molt de
gent.
Públic?
Sí, sempre tenim públic i ens n'alegrem, no?, que vingui la gent i que tingui la biblioteca present i les seves activitats.
Doncs gràcies per aquestes càpsules que ens has preparat i cuinat, unes càpsules que també podeu consultar al web de la biblioteca.
Sí, com cada mes estaran tots els llibres allà penjats, i podreu veure quins són.
Ai, per cert, Setmana Santa.
Sí.
Fer horari especial?
Sí, bé, de dilluns, dimarts, dimecres, normal, l'horari de sempre. L'única variant és que el dijous obrim al matí de 10:45 a 2:00, i a la tarda no obrim. Però, bueno, aquest any s'obre tota la setmana. L'única diferència és això, que a la tarda no s'obrirà.
Dijous tarda tancat i ja fins passat Setmana Santa.
Això mateix, sí.
Per cert, parlant de Setmana Santa, de quan obrireu, de quan tancareu, si fem la ruta tot buscant els ous de Pasqua per Vilafranca, acabarem a la biblioteca també.
Sí, perquè la biblioteca, és com que tenim uns nius d'oreneta, doncs cada any ens porten un ou d'aquests de cartró que forma part de l'activitat que plantegen des de Medi Ambient, d'anar resseguint uns ous i per desxifrar un enigma. I aleshores, per allà, els camins que hi ha a prop de la zona esportiva, vas resseguint, i allà on hi ha diferents nius d'ocell, doncs, a més t'informa de l'ocell, i l'objectiu és, bueno, conèixer aquests camins tan bonics i resoldre un enigma, que aleshores, si acabes resolent l'enigma, vas a l'oficina de turisme i et donen un regalet.
I és visible el vostre ou o s'ha de buscar? S'ha de treballar una mica?
Bueno, es veu des del carrer, eh?
Ah, des del carrer mateix,
sí.
No cal entrar.
No, des del carrer.
A qualsevol hora que es passi la ruta...
Sí.
Bueno, si t'hi fixes, el veus.
Sí, de pas veureu els ocells, els nius de les orenetes, que són una part important de la biblioteca.
Doncs moltes gràcies, Bernadet Hortal, que ens ha portat aquests llibres des de la Torres i Bages per tots els oients del Penedès en xarxa. Que vagi bé, bona Setmana Santa.
Igualment, gràcies.
D'Altesclar. Que el dia neixi d'Altesclar.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9:00 a 12:00 del migdia, a la teva ràdio local.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons. Perseguint horitzons. Valentia per donar-ho tot des de la sortida. I deixar-se...
aquesta energia tan encomanadissa de doctor Prats, acomiadem aquesta segona hora. D'aquí no res, publicitat, el butlletí de les 11 del matí i tornem amb el català al carrer. No hi ha la Teresa, però ens ha preparat un concurs perquè pugueu jugar, aprendre i guanyar. Avui seran dos llibres molt xulos. Cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable ens ajudi a anar endavant. Una cançó que faci de tu i jo nosaltres. La vida és una crema d'etapes i l'èpica no va de finals.
Cada dia és una nova etapa reina. Anem a fer-ho com si fos la primera. Que des de fora sembli a càmera lenta. És la manera. No hi ha líders. Corre junts, el millor salva vides. Un equip, una sola passió. Somiant en la mateixa direcció. I una Barcelona que encén el camí. Tenim un crit que no s'apaga. Fins a coronar el més alt dels cims. Des del Mediterrani cap a terra endins, un sol crit que ens agermana, l'últim alè per resistir. I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més...